Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
En el camí de l'Advent, Maria ocupa un lloc especial, perquè ella espera com ningú la realització de les promeses de Déu, amb inefable amor de mare. Els llibres de l'Antic Testament descriuen la història de la salvació en la que es va preparant la vinguda de Crist al món. El Concili Vaticà II, en la Constitució Lumen Gentium sobre l'Església, es refereix a les paraules amb què Déu revela el seu pla de salvació després de la caiguda d'Adam i Eva, i afirma que Maria és al·ludida proféticament en la promesa de victòria sobre la serp. Faré que sigueu enemics tu i la dona, el teu llinatge i el d'ella. Ell t'atacarà el cap i tu l'atacaràs el taló. Gènesi 3:15. En aquestes expressions s'hi percep la voluntat salvífica de Déu des dels orígens de la humanitat. Enfront del pecat, el Senyor obre una perspectiva de salvació i es revela el destí de la dona que esdevindrà la seva principal col·laboradora. Maria és la verge que concebrà un fill i el seu nom serà Emmanuel, segons l'anunci del profeta Isaïes, al qual l'evangelista Mateu li atribueix un significat cristològic i marià. Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. La verge tindrà un fill i li posaran Emmanuel. Mateu 1:22-23. El profeta Miquees ho recorda de la mateixa manera, fent referència al naixement de l'Emmanuel. Betlem de Fratà, petita per figurar entre les famílies de Judà, de tu en sortirà el qui ha de regir Israel. Els seus orígens són llunyans des dels temps eterns. Miquees 5:1-2. En Maria s'acompleixen les promeses dels profetes. Ella és la filla de Sió en la que es realitza la transició d'Israel a l'Església. En l'Anunciació, Maria respon a la proposta que l'àngel li presenta amb una obediència total a la voluntat de Déu. La seva acceptació precedeix a l'encarnació, i així Maria, filla d'Adam, és constituïda mare de Jesús. És convidada a alegrar-se sobretot perquè Déu l'estima i l'ha omplert de gràcia, perquè ha estat elegida i destinada a ser mare de Crist. Tota ella és santa, immaculada, neta de tota taca de pecat. Maria respon a l'anunci de l'àngel amb humilitat i disponibilitat i es consagra del tot ella mateixa a la persona i l'obra del seu fill, cooperant al misteri de la redempció. Contemplem com després es posa en camí i se'n va decididament a la muntanya a visitar Zacaries i Isabel. D'aquesta manera es converteix en model per tots aquells qui al llarg de la història també es posaran en camí per portar l'alegria als altres. Quan la salutació de Maria arriba a oïdes d'Isabel, l'infant salta de goig en les seves entranyes. És l'alegria de la salvació que ha arribat a aquella casa. És l'alegria que es produeix amb la presència del Messies. També Isabel va sentir l'alegria messiànica i plena de l'Esperit Sant cridar amb totes les seves forces: ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Lluc 1:42. Feliç la que ha respost a Déu amb l'obediència de la fe. Maria respon a la salutació d'Isabel tot entonant el Magnificat, el cant dels pobres de Yahvé, els humils de cor que refusen la temptació de l'orgull, de la riquesa i del poder. En aquest segon diumenge d'Advent, a les portes de la solemnitat de la Immaculada Concepció, demanem a Maria, Mare de l'Esperança, que ens ajudi a revifar l'esperança, que ens ensenyi a preparar els camins del Senyor, perquè aquest món nostre torni a emprendre el camí que porta a Betlem, on es troba el qui ve a portar-nos la llum i la salvació, també en aquests temps incerts que ens toca viure.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit. Avui, aquesta nit, invito un amic que està apassionat pel que és la tasca educativa. Està apassionat per tot el que significa educar com a persona que se sent del tot viva en Crist. I aleshores veureu que el seu relat és un relat atrevit, però em dóna la sensació que en aquests moments jo no estic parlant de radicalisme, estic parlant d'atreviment, i necessitem veus atrevides que ens desvetllin. Bona nit, Lluís.
Bona nit, Toni.
Hi hauria una primera cosa per centrar-nos bé. Ara hi ha moltes paraules pel problema de la llei Celà, però
sí,
possiblement la crisi de l'escola cristiana és més profunda.
Sí, és força més profunda. I és veritat que la llei Celà el que ha aconseguit d'alguna manera és aixecar, disparar totes les alarmes. No obstant, hi ha molta gent que ja fa anys planteja el desastre de, doncs, o bé de les reformes educatives, en les baixades de nivell, les promocions automàtiques, etc. I també el cert, entre cometes, no? Parlant en general, hi ha moltes excepcions, fracàs d'una escola cristiana que queda dissolta en la mitjania cultural que avui predomina. Evidentment, la llei Celà simplement, bueno, doncs, és l'estacada final, perquè traurà llibertat als centres i traurà llibertat a les famílies. Però bé, en un cert sentit podríem dir que també ens ho hem guanyat, fins aquí hem arribat, i a vegades el darrer assalt ja és massa tard per aixecar-se a lluitar.
A mi m'agradaria que la gent entengués una cosa que potser hem anat perdent. Seria la sensació vista des de fora que l'humanisme cristià ha estat un humanisme que, sense adonar-se'n o adonant-se, està reduint tot l'esdeveniment cristià en valors. I l'educació, sí, doncs, va molt més enllà dels valors.
Sí, és a dir, ens han tocat anys molt complicats, no? Des de la crisi cultural del maig del 68 en endavant, doncs moltes escoles i moltes institucions educatives han perdut el nord. Evidentment, des dels valors, i després hauríem de discutir quins valors, perquè els valors poden ser qualsevol, fins i tot en un context cristià. Tant és la Mare Teresa de Calcuta per parlar de la pau com Imagen de John Lennon. Això m'ho vaig trobar el primer any que feia classe. Com també el bonisme i reduir com l'educació a un folklore, no? Avui estem absolutament assetjats per tot el tema de l'educació emocional, però abans d'això el que hi ha hagut és una buidada de contingut, una baixada de nivell. És com si demanéssim a la gent que llegís quan no li posem davant bons llibres. És clar, la gent aprèn a llegir llegint bons llibres, no? I la gent aprèn a viure en el seu, diguéssim, a la seva escola, o entendre a viure la fe en la mesura que el cristianisme és un esdeveniment present, no una arqueologia, una cosa arqueològica del passat, ni una cosa, diguéssim, folclòrica, no? És a dir, que és com això que en deien animadors pastorals, no? Bueno, hi ha una diferència substancial, brutal, entre la entitat cultural que sempre ha tingut el pensament cristià, que és, vamos, és indiscutible, amb allò el que l'hem reduït tantes vegades, no? A mi em va passar una anècdota molt, molt curiosa. Quan vaig començar a fer classe, el segon any, vaig demanar permís per comprar llibres. I vaig comprar uns quants llibres de Chesterton, Bernanos, Claudel, Peguy. I el cap d'estudis d'una escola cristiana em va dir que això era tirar els diners perquè no els llegiria ningú, no? Doncs vam haver de fer un Excel, no?, en què la gent s'havia d'apuntar perquè els llibres sempre estaven rotant i s'havien d'apuntar perquè el següent fos ell. Hi havia llista d'espera. Evidentment no era una cosa majoritària, però molts d'aquells nanos que ara ja tenen fills i estan casats han format famílies cristianes.
Sí, jo sóc testimoni de deixebles teus i he notat de que és important la fortalesa dubte que l'alumne veritablement se n'assabenti de la realitat i no tingui por a la realitat. Em donaria la sensació que part del nivell, que és un tema evidentment capdalt, per altre costat, doncs seria, és com si es volgués posar a l'infant, a l'adolescent, amb una bombolla i que no acabi de veure la realitat. I després també tinc la sensació que aquesta potser és excessivament dura, però jo, recordant els meus temps estudiant, hi havia una cosa que ja començava a ser una mica trista. Els alumnes brillants anaven a ciències, els pecatots anaven a lletres, i dels pecatots anaven a magisteri. Jo sé que aquesta frase és una mica aspra, però jo pensava, com pot ser que aquells companys que han estat els més obtusos siguin els que estiguin ensenyant?
Sí, anem per parts, perquè la descripció que has fet és verdadera i divertida. El problema del que deies abans dels joves, moltes vegades, perquè la mateixa escola cristiana, els educadors cristians, s'han cregut que el centre de l'educació, que és el que repeteix avui tota la pedagogia, tota, gairebé tota, és que l'infant és el centre i posar l'infant davant de tot, no? El centre d'educació no és l'infant, sinó que l'educació és una relació. És una relació, un que ensenya i un que aprèn. Això els pedagogs i això ens crucificarien per dir aquestes coses, però és la veritat, no? Quan un mira la seva experiència educativa i on ha après, no? Ha après d'aquells professors que tenien alguna cosa que ensenyar i s'ho creien. I a més, com que s'ho creien i sabien del valor de la seva tasca, procuraven explicar-ho bé i acompanyar els nanos, no? Ara parlem un llenguatge que ja no té res a veure amb tot això. Parlem d'emocions, de gestionar coses, etc, etc. Si rebem a les escoles, rebem 30 o 40 correus setmanals de temes vinculats a la gestió de les emocions, quan això és un tema ja resolt a Plató i Aristòtil. Això per un cantó. I l'absència d'un ideal en els adults ha provocat, doncs, que els adults també s'infantilitzin. Llavors tenim el nen en el centre i un adult moltes vegades infantilitzat, que vol ser col·lega del nen, que vol ser amic, etc. No? Si miréssim la literatura psicològica, no pedagògica, sinó psicològica, sobre el tema de el nen tirà, el nen rei i l'adult infantilitzat, en els darrers 30 anys s'han publicat moltíssims llibres en aquest sentit. Després està l'altra qüestió que tu anomenes, no? Els bons van a ciències. Sí, malauradament, quan tenim tanta necessitat de gent bona en lletres, no sempre és així, però estadísticament és així. Per què? Bueno, perquè les ciències tenen un nivell d'exigència, un rigor, si un vol ser enginyer o vol ser metge, etc., que els pares i els nanos saben que allò és seriós. Les lletres, bueno, doncs tindràs la sort bueno, o la mala sort del professor que et toqui. O sigui, en moltes escoles cristianes, els professors que feien història eren professors reciclats del marxisme o reciclats d'un neoutilitarisme. Llavors, clar, els nanos no han sortit amb una formació adequada. I no només és un tema de la mala formació, sinó també que una formació que no és verdadera no estimula estudiar, no estimula, no és enriquidora per a la persona. I efectivament, els paquets que deies tu van a magisteri, sí, moltíssima gent. Ara ja no només això, sinó que quan les escoles rebem també moltíssims correus, no? N'hi ha molts que no cal ni obrir el currículum, perquè només en la introducció ja veus com escriu. I ja dius, bueno, ja directament a esborrar. Sí, el nivell és baix. I també passa una cosa en el tema de magisteri i les humanitats, no? En cert sentit, tothom accepta que a les ciències hi ha una objectivitat, uns barems, uns paràmetres, objectius, avaluables. En canvi, les humanitats, bueno, tothom pot explicar el que vulgui i al final es confon la ciència, la veritat, el que és rigorós, el que és bona literatura, amb l'opinió del darrer que arriba. Clar, si això ho traspasses a la facultat de magisteri, doncs on segurament no hi ha cap assignatura diguéssim, que ensenyi lògica, raonament, etc., o l'art d'escriure bé, o segurament si veiéssim els llibres que llegeixen o que no llegeixen, doncs entendríem per què després passa el que passa. No passarà mai això en l'àmbit de la medicina, perquè la vida s'hi juga, la gent s'hi juga la vida, no? Els metges ho hem vist en la pandèmia, no? Han donat la vida, i en canvi quan es va obrir aquest curs, el primer que van fer alguns sindicats de professors va ser demanar no obrir perquè les mesures no eren clares. Mare meva, quina diferència.
Evidentment. Hi ha una altra cosa que em crida molt l'atenció en aquest vespre, que jo sé que potser algú, per culpa meva, amb la teva trucada no dormirà excessivament bé, però recordo molt, en el temps que vaig estar en l'educació, que tot estava amb el centre d'interès, el centre d'interès, el centre d'interès, el centre d'interès, i la qüestió, sí, i el contingut què? I després, amb això del centre d'interès com un martell, resulta que el professor sempre estava molt desanimat perquè el centre d'interès no es desvetllava. I l'alumne, el centre d'interès no era el tema, perquè és una forma. I tant el professor com l'alumne, els pobrets no estaven gaire animats.
Sí. Bueno, una de les coses que hi ha gent, encara que repeteix molt, i bueno, algunes veus autoritzades en el món educatiu parlen de les modes pedagògiques, no? El centre d'interès, com tantes altres coses, com la intel·ligència emocional, les intel·ligències múltiples, tot això, quan es posa de moda, acaba comportant després un diluir-se dels continguts. Ja no és important el que hem d'ensenyar, sinó com ho hem d'ensenyar. Ara estem immersos tots els col·legis en l'avaluació per competències, no? L'important és saber fer, no? Sí, sí, evidentment qui sap més sap fer més, i qui sap menys sap fer menys. Això ho sap la meva àvia, que no va estudiar, pobreta, però, o per sort. En tot cas, diríem, es creen llenguatges per referir-se a una realitat com si aquell llenguatge nou ens aportés una pedagogia nova que solucionaria els problemes educatius que tenim. Després, no és veritat, en els anàlisis o en els estudis que es fan internacionals i alguns seriosos a nivell nacional, doncs els coneixements i el que sap la gent surt com surt, tot i que a vegades sovint es disfressa i surt camuflat, però està clar. Jo recordo un professor il·lustre quan estava a la universitat, que va dir que en poc temps les facultats de lletres serien un batxillerat. Ostres, jo vaig pensar com exagera, no? Ara, 25 anys després, dic, ostres, quanta raó tenia, no? I fins i tot, a vegades no és un batxillerat, a vegades és un mal batxillerat. Perquè sí que és veritat que l'educació cristiana ha renegat de molts continguts i s'ha dedicat a fer altres coses, però en canvi la ideologia no ha renunciat als continguts, al contrari. Els programes d'estudis, des de filosofia, ciències per al món contemporani, batxillerat i altres matèries, estan carregades de la ideologia del moment. I això els pobres estudiants també s'han d'empassar, molts d'ells havent estudiat a l'escola cristiana i sense haver adquirit un criteri de discerniment que els permeti destriar el que és mínimament seriós del que és, diguéssim, la ideologia de moda a l'universitat.
Sí, a més, crec que hi ha una cosa que és veritablement important. Tot el tema dels nous drets, perquè de vegades són com vasos comunicants, hi ha un fet que impacta. En nom de la tolerància, quanta intolerància. I en nom de que em comprenguin a mi, quanta incomprensió. I aleshores jo en aquests moments reclamo una llibertat per poder fer una reflexió si tots aquests nous drets, doncs, poder des de la sociologia, des de la psicologia, començar-ne a fer valoracions. I sembla que doncs, hi ha com tot un mur, tot una duresa, on no es permet el judici sobre moltes coses que jo crec que és important donar judici. I després et sorprèn perquè et ve aquell nano i et fa una pregunta atrevida perquè no s'atreveix a fer la classe.
Clar, clar. Bueno, això és un tema de gran actualitat, malauradament, diríem, no? Els nous drets i el tema de la valoració que tu deies, el tema de la tolerància. Bueno, diverses coses sobre això. Una, això és una realitat que quan un estudia més o menys, no? D'on ve, doncs no s'aguanta, no s'aguanta, però està a tot arreu. És a dir, només és que rebis 10 o 12 correus a la setmana convidant-te a portar el feminisme a les aules. Això és un tema, no la dona, que seria una cosa digna, sinó el feminisme directament escrit, sinó que alguns d'aquests correus t'arriba directament de la inspectora d'educació. M'explico? I el Consell Escolar has de tenir un encarregat de preservar la igualtat. No? Em passaven ahir uns amics un link d'una universitat catòlica relativament prestigiosa, privada, que acabava de muntar un comitè d'igualtat, no? Perquè això era molt important per la formació dels estudiants. És que aquest llenguatge i aquesta mentalitat ho ha infestat tot. Que s'entengui bé el que dic, és a dir, no és que estigui malament parlar de la dona, etc., això només faltaria, no? Sinó que hi ha una batalla cultural que les escoles cristianes i les universitats cristianes han perdut. Justament en aquests darrers 15-20 dies hi ha hagut 3 o 4 articles molt bons, un de Javier Paredes, un altre de Quintana Paz, sobre on estan els intel·lectuals catòlics, on estan els professors que ensenyen a pensar els seus alumnes, no? Quan tu veus, no, l'origen de tot el tema del gènere, que ara s'explica a totes les universitats, l'origen és escandalós. És escandalós. El doctor que ho va fer famós i que va fer famós el primer president d'això, després no explica que aquest nano amb 14 anys es va suïcidar. M'explico? És a dir, els catòlics o treballen poc, o estudien poc, o no comuniquen el que estudien. En tot cas, és un àmbit per descobrir i per explicar tranquil·lament. Es pot parlar de tot, i el que tu deies, amb el respecte, la tolerància, etcètera, clar, que només és avui per una part, per l'altra part no hi és, i has d'anar en compte que no t'acusin de qualsevol cosa, es pot parlar i es pot dialogar. La universitat va néixer com a lloc d'ensenyament de continguts i com a lloc de diàleg per un altre entre alumnes i professors, no? Amb les disputatius medievals. Però avui en dia, no? Avui en dia la ideologia és hegemònica, no? Els cristians estem allà amagats, no? O a les escoles, a les parròquies, on sigui, intentant no ferir a ningú o no dir alguna cosa de manera que algú et pugui denunciar, que també és una cosa cada vegada més freqüent.
Però podríem dir que en els moments difícils ha passat en molts moments de la història, doncs en el fons el cor de l'home és inquiet, el cor de l'home cerca i el cor de l'home vol la veritat, i això pot comportar que entre aquesta relació que parlaves doncs sorgeixi en aquest moment tan difícil respostes i preguntes i respostes que ens donin esperança.
Sí, sens dubte, perquè al final les persones són les persones. Hi ha moltíssima gent, escoles cristianes i no cristianes, instituts públics fent una feina magnífica. Una altra cosa, diguéssim, és el clima predominant, no? Ara, a la pandèmia, el que més es van preocupar de transmetre a les escoles és que sobretot no suspenguéssim a la gent, no? És com si els polítics haguessin de donar consells als metges, també, no? Quin despropòsit. Però, bueno, això s'accepta i, per tant, bueno, al final acaba formant part de l'aire que tots respirem. És veritat que hi ha molta gent que es desperta en moments difícils, que vol la veritat, que vol caminar, o que simplement vol una mica més de qualitat en allò que rep. Ara, el que és preocupant, d'altra banda, diguéssim, és que és una lluita, ara és una lluita molt desigual, diríem, no? I així a més s'aprova la llei CELA, que segurament serà així, doncs, bueno, doncs moltes escoles patiran, i les famílies, cristianes i no cristianes, a mi sembla perfecte que un marxista vulgui portar els seus fills a una escola marxista, només faltaria, no? Però, clar, tot, no sé, tot el que ha costat tant i per el que s'ha lluitat tant, no?, per un món més equitatiu, més lliure, doncs això es perd. I el moment difícil és veritat que purifica, però també és veritat que a molta gent li acaba donant la darrera empenta a l'abisme.
Sí, això passa, però també és veritat que a la vida pròpia, un diu, en els moments més difícils, que ningú t'estalvia, Crist no t'estalvia mai el dolor dels moments, un pot créixer precisament perquè hi ha aquests moments difícils.
Sí, sí, efectivament, i tant. Sí, sí, això és indiscutible. De fet, és així en l'educació, no? Aquí recordes, en el fons, bueno, ara ja no tant, però abans es deia, i jo crec que és molt verdader, recordaves els professors que t'havien exigit, els que t'havien posat les coses difícils, els professors que regalen les coses, no? Gairebé, bueno, no els recorda ningú, perquè no han aportat res a la teva vida. Per tant, la dificultat i el sacrifici formen part del creixement de la persona, i els moments difícils ajuden a créixer. Això és veritat dins i fora de les escoles.
Sí, i de vegades et trobes que persones en la pròpia vida han fet mestratge. Jo recordo el meu avi com m'estirava les orelles, amb quina intel·ligència i en quin sentit comú, i són de les estirades d'orelles que a mi m'han donat més vida.
Clar, és que el món ha canviat molt en molt poc temps, no? Els darrers anys molts dels meus mestres anunciaven ja coses que ara veiem i tal, però ningú se'ls prenia en sèrio tampoc. Sant Pau López, totes les coses que deia ara són, vamos, una realitat. Però clar, apretar, estirar orelles, fins i tot, no? Pensa que estem en un sistema educatiu on a primària un nano no pot repetir si els pares no volen. És a dir, aquest és el sistema, i aquest sistema es vol implantar també a la secundària. És a dir, la darrera paraula la tenen els pares, no? I imagina't, no, que això passés en l'àmbit mèdic, no? Que un metge diu que hem d'operar, que és urgent, que passa tal cosa, i els pares decideixen que no. Clar, allà pots demanar responsabilitats, perquè clar, com que el que hi ha en joc és la vida, però com que aquí passes la pilota cap endavant i ja s'ho trobarà a l'etapa posterior, que al final hem d'anar passant aquest sistema, no? De no sacrifici, de no exigència, fins que arribi el batxillerat. No? També han anunciat un batxillerat on es podrà passar amb assignatures pendents. No? Bueno, és a dir,
Déu-n'hi-duret.
Clar,
i ara saps ja, el que més molt exigent és el rellotge m'està indicant que no tenim més temps. Gràcies, Lluís, avui,
Toni,
no cal que prenguem
doncs,
cafè,
gràcies a tu,
ens has desvetllat del tot, eh?
Gràcies, una abraçada, Toni.
Moltes gràcies,
que vagi molt
i
bé.
Gràcies per la teva transparència i això, dir les coses sense por,
tal com són,
i precisament perquè de vegades també necessitem aquestes paraules que semblen que ens fan mal i són precisament les que no ens fan mal. Molt bona nit.
I tant, Toni. Molt bé, gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau, que tornarem a remar.